Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
De què? De platja de?
Platja de
Cuta. De Cuta. Ah, ah, hola, què tal? Benvinguts al Barça reservat. Ara just estàvem parlant de vacances, perquè és el primer Barça reservat del 2024, que és just el primer després de les vacances de Nadal. I ara parlàvem de Bali. Bali, un lloc que havies anat de vacances.
Javi. He anat de vacances.
Has anat de vacances,
sí, sí,
a Bali.
Sí. És bastant espectacular, la veritat.
Ja m'imagino.
Pots tindre fins i tot accidents de moto.
És perillós anar amb moto per allà. Home, perquè sí, sí, li donen una moto grossa a qualsevol i et pots espinyar.
Poden passar coses. Sí. Tu hi has estat a Bali o no de vacances?
Jo no, però m'han explicat però anècdotes.
Has tingut algun accident de moto?
No. No, 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 mira que em porto, però no mai tocaré fusta.
Jo n'he tingut un a Formentera, és un altre. També és un lloc paradisíac.
Sí.
Però bé, tu, Campos, bé.
Millor no parlar-li, no?
Sí, i de cotxe i de tot el que em posi a les
però has estat de vacances a Bali o no, tu?
No, a Bali no.
A Bali no,
A Formentera, sí.
A Formentera, que gran Formentera. No cal anar a Bali.
No cal.
Formentera té platges... Doncs bé, aquí estem al Barça reservat, parlant d'aquestes vacances, perquè és el primer després de Nadal, i d'un-hi-do aquest Nadal al Barça ha passat moltes coses. S'han parlat de diners amb Líbero, una altra vegada hem parlat de Líbero i el que parlarem d'aquests 40 milions i les denúncies i si arriben o no arriben. I hem parlat bastant de bàsquet.
Sí.
I de la situació que hi ha al Barça de bàsquet, perquè durant el Nadal Roger Grimau va arribar a estar bastant qüestionat perquè l'equip va travessar una ratxa bastant negativa, 7 derrotes en 10 partits, i va haver-hi molts nervis a la secció de bàsquet. Jo diria, no tant al vestidor ni a l'estaf, més amunt, la directiva i concretament amb el directiu responsable de
Josep bàsquet. Cubells, Josep Cubells. El mític Josep Cubells.
Mític
perquè és
mític
dels clàssics.
Perquè és dels clàssics de la primera època,
sí,
vols dir,
primera època. Secretari de la Junta.
Doncs va haver-hi nervis amb ell, va haver-hi... podríem dir una certa guerra freda dins de la secció de bàsquet durant uns dies, una lluita de poder.
Però teòricament és aposta de la casa, no?
És
Roger Grimau.
Roger Grimau és aposta de la casa.
A la casa deuen haver moltes habitacions. No?
Exacte, aquestes lluites, guerres de família. Ja, és una aposta claríssima del president, però hi ha hagut nervis i jo us explicaré perquè sabem cosetes de què ha passat.
El president va prendre una decisió i el directiu no estava del tot alineat.
Espera, tinc
paciència. Ja veurem de què anirà el tema.
A mi m'ha fet 5 cèntims i és molt interessant.
Sí.
Curiós i sorprenent.
Doncs ara ho explicarem. Però també hi ha hagut més noms propis. Per exemple, Pedri i la lesió. N'hem parlat molt també aquests dies.
Quina d'elles?
L'última, la de la petita lesió muscular,
petita lesió,
Javi?
Muscular, sí.
Què va passar? Què va passar amb aquesta lesió? Què ha passat?
Doncs, bueno, de fet, m'agradaria explicar-vos el tema del comunicat, perquè és que trobo que és impressionant i surrealista tot el que van posar aquell dia, que és el 19 de desembre.
Sí, el recordo, perquè érem en directe al Tot Costa, va sortir el comunicat.
Aquí, i diu, a l'entrenament d'aquest matí, aquest matí és el 19, era un dimecres, crec.
Sí.
Un dimarts, no?
Un dimarts. Pues un dimarts.
Va haver-hi el dinar de,
exacte,
de Nadal.
I, és que també sortirà d'això, d'aquí.
El dinar de Nadal?
Del Barça.
Ah, dels periodistes, sí.
A veure, a l'entrenament d'aquest matí, el jugador del primer equip, Pedri, amb això han encertat, el jugador del primer equip, això és veritat,
home,
ha rebut un cop. Bueno, no és veritat.
O sigui, de moment acabes... Què estem fent? Comentari de text del comunicat, d'acord?
Ha rebut un cop.
Ha rebut un cop, va dir,
no va rebre cap cop.
A l'entrenament.
No va rebre cap cop a l'entrenament.
No?
No. La lesió se la va fer 3 dies abans, en el partit contra el València,
sí,
que va ser, crec que, un 16 de desembre. Quan va acabar el partit, ell es va sentir malament. Va sentir que estava... passava alguna cosa, no? Però no va voler dir a ningú, perquè com estava una mica traumatitzat amb això de que és un jugador de cristal, no dic res, a veure si és només una sobrecarga i el
bé,
dia següent...
Bé, però és que això a vegades passa, no? Que acabes com amb molèsties i
sí,
sobrecarga.
Però es va trobar, no estava bé, però no va dir, ell no va dir res.
Bé.
Aleshores, el dia següent, és veritat que els jugadors que són titulars fan un entrenament molt poc intens, o sigui, moltes vegades
de recuperació,
es queden...
Sí.
I aleshores ell va dir que es preferia quedar-se al gimnàs fent treball perquè notava alguna cosa però que no era res, que era una mica cansament i fatiga, i el van deixar. El segon dia després, el dimarts, clar, ja va tocar començar a fer alguna cosa,
sí,
i és quan ell va dir... em segueix fent mal. I clar, com ja, això, com que, com que et fa mal? No, no, em segueix fent mal. Aleshores, anem a fer una prova, a veure què tens. I tate.
Que hi havia un petit trencament.
Ara seguirem amb el comunicat, clar. Perquè el comunicat diu que ha rebut un cop que li ha provocat una petita lesió muscular.
Sí.
Anem a veure. Per què diu petita lesió muscular quan això mai es diu? Es diu lesió muscular i punto. Es diu amb petita lesió muscular perquè, com bé ha dit el Xavi, aquell dia hi havia el dinar de Nadal on estava la porta.
Sí.
I el dinar de Nadal on estava la porta, quan va sortir el comunicat, no va sortir encara comunicat, va sortir el rumor, perquè crec que es va ser el Mundo Deportivo, que va dir que Pedri estava lesionat. I aleshores li van anar als periodistes a preguntar-li a Laporta. I Laporta els va dir, ah, sí, però és una petita lesió muscular. I llavors, doncs, com ho ha dit el president, en el comunicat posem petita lesió muscular. Però clar...
Però què vols dir? Que no ho hauríem posat?
No ho hauríem
posat. O sigui, el comunicat hauria estat, ha rebut un cop a l'entrenament...
I té una lesió muscular, com a molt.
Ah, però hauríem posat...
I pateix una lesió... O no.
Uh-huh.
Això ja no ho sabem, perquè clar, això ja és una hipòtesi. El que sabem segur és que posa petita lesió muscular perquè la porta ho va dir i aleshores van dir no podem desmentir el president.
Uh-huh.
Tenim que dir el mateix. Llavors, fixeu-vos que en aquest comunicat en cap moment diu on és la cama.
No.
Té una petita lesió muscular.
En quin múscul hi ha la lesió,
cama,
no?
On és? En quina cama? La cama no posen. I per què no posen la cama? Perquè si haguessin posat la cama, llavors l'alarma s'hagués encès.
Perquè
la cama era la cama dreta. No la van posar, però la cama era la cama de l'anterior lesió. I la petita lesió muscular, que sí que no és molt gran, és en el recte anterior de la cama dreta, la mateixa lesió que va tenir fa uns mesos i que la va tenir quasi dos mesos de baixa.
Més de dos mesos, no?
És una recaiguda, una recaiguda
petita,
de manual.
Però,
petita, però
realment...
recaiguda de manual. I com no van voler dir-ho, perquè el jugador té aquesta sensació de que la gent el veu com un jugador de cristal, aleshores va demanar, sisplau, als metges que ho intentessin... Clar, i al final, un comunicat mèdic, l'última paraula el té el jugador.
Mm-hmm.
Això sí que tu no pots fer res. És el jugador el que té també que donar l'ok i el visitplau, no? I aleshores va decidir que volia no dir que era una recaiguda, aleshores no podem posar la cama,
I que no s'havia fet en un partit,
i que no s'havia
fet fruit d'un cop.
Sí, perquè aleshores semblés que fos una, que no era,
que era
una,
més fortuita, més fortuita, no?
De lo que era una lesió que se la va fer sol en el partit del València.
El van canviar en aquell partit?
Doncs mira, no...
No recordo.
Bueno, pues, és perquè veieu que a vegades els comunicats...
Que Pedri està... Clar, que ell té la sensació que sempre es parla molt de les seves lesions i que...
Home,
i
amb,
que,
raó, i que... amb raó.
Sí, o sigui, de les seves lesions, sí, però que sempre està en compte, que s'explica com si ell això fos de vidre o que es lesiona molt. Això és veritat, que això afecta segur el jugador i segur que això a l'hora de dir doncs posem una cosa o l'altra al comunicat, doncs segurament afectaria.
Però clar, és la realitat.
Sí.
O sigui, al final...
Però ha estat petita, perquè si no hauria
petita,
estat molts
estat
més
petita,
mesos.
No, clar, i a més, quan hi ha una recaiguda, encara es va amb més peus de plom.
No el van canviar.
No el van canviar.
90 minuts.
Clar, perquè si el tio no diu res, perquè el tio no va dir res. Perquè si diu
és,
algo...
És molt comú que els jugadors... amaguin petites molèsties
si són
perquè
petites,
volen jugar més la situació i, de Pedri que
és
reincident.
Té aquesta pressió. I aleshores en el comunicat... Clar, però al final veus que en el... És que no van dir... L'única veritat que van dir, l'única veritat és perquè el president ho va explicar abans, que si no, tampoc.
Yeah.
O sigui, és perquè la gent vegi que el tema dels comunicats hi ha molta traca i molta teca.
Sí.
Perquè abans, fixeu-vos que es deia fins i tot el diagnòstic i el pronòstic.
Sí, sí.
I ara el pronòstic oblida't i el diagnòstic ja veus.
El diagnòstic és molt general i...
Amb l'excusa de que el jugador és el que té l'última paraula i és el que decideix, doncs al final...
Pràcticament no s'informa.
L'evolució en marcarà la disponibilitat.
Però, això, bueno, això però ja dic una cosa, és... aquesta frase ja l'han agafat altres clubs, eh? Tots els clubs ja han agafat
aquesta
fórmula.
Fa uns dies un altre
club, perquè no era futbol, deia aquesta lesió que s'ha fet aquest esportista tindrà dos mesos de baixa i al final l'evolució marcarà la disponibilitat.
Sí, sí, això és...
Aquesta encara és més bona.
Sabeu qui és l'inventor d'aquesta frase?
No.
Ramon Canal
va inventar aquesta frase.
L'ex-cap dels serveis mèdics del Barça.
L'evolució marcarà la seva disponibilitat.
Un gran polític.
Un gran gestor,
sí,
eh?
Sí, un gran gestor, no, no. Sí.
Tot i un gran creador de frases, perquè sí, aquesta sí. ha fet fortuna, aquesta frase al comunicat.
Sí, sí, la fan servir tots, a més.
Tots, tots, sí, sí. i sí, tots sí. els clubs ja. Bé, doncs la lesió de Pedri, petita, que al final sí
petita,
que va ser
sí.
petita,
però... Bueno, petita, però al final quasi un mes, o sigui, petita,
bé,
petita, però...
Bé, perquè hi ha vacances pel mig, bueno, bé, i els partits no... No gaire importants,
bueno,
no?
Bueno, però coses. Patint, eh? No gaire importants,
però
patint.
Jo és que tinc ganes que li vagi bé ja, Pedri,
sí, home,
que agafi ja una regularitat.
És un jugadoràs, però tenim aquest problema, Houston.
Houston, tenim aquest problema. Doncs a veure si aquesta ja, fins a final de temporada, recta final. Noms propis d'aquest Nadal, en tinc dos per aquí. El Xavi m'està mirant. El Xavi Hernández, Xavi avui,
sí, sí.
eh?
Està rodejada.
I Xavi Hernández.
I Xavi Hernández,
o sigui, imagina't,
Xavi Campos i Xavi, mare de Déu. Hi ha un tema que barreja econòmic i esportiu, Xavi.
Sí.
Perquè hem parlat molt del fair play i en parlarem bastant més d'aquest mercat d'hivern, a veure què passa amb el fair play, a veure si el Barça pot fitxar.
Els equilibris.
Els equilibris els per equilibris... veure si pots inscriure i no inscriure jugadors.
Perquè són quatre jugadors que tenen... que tenen el contracte parcialment inscrit. Ja són quatre els futbolistes que arrosseguen motxilles de l'estiu passat i d'aquest mercat d'hivern, Vitor Roque, i que són jugadors que el Barça els ha de regularitzar l'estiu que ve.
Que són?
Són Vitor Roque,
sí.
Gavi, que està registrat en virtut d'una cautelar, això ho hem de recordar,
sí.
encara que porti el dorsal 6, el seu contracte està inscrit a la Lliga, el seu contracte titular, diguem-ne, el definitiu.
Per la cautelar.
Per la cautelar.
Per un mandat judicial.
Sí.
Sí, sí.
Íñigo Martínez, que es va esperar fins a... quan faltaven 3 minuts de les 12 de la nit del mercat de fitxatges.
Per inscriure'l.
Per ser inscrit, patint, ell, el seu representant.
Per què es va esperar tant?
Perquè si Eric García no anava cap al Girona... Íñigo no podia entrar. I va entrar només un any. Falta un segon any amb Íñigo Martínez. I hi ha un altre jugador que també té el contracte parcialment inscrit, que és Valde. Valde per què?
Valde doncs... que es va fer oficial la renovació fa uns mesos.
Sí.
Fins al 2028.
Sí.
No, 28, eh?
Sí, sí. sí. I que està jugant ara amb el dorsal 3, sí. és a dir, jugador del primer equip, però que va començar la temporada amb el 28 a l'esquena.
Sí.
Per què això? Perquè el van inscriure també al final. Al final de tot,
dia, sí.
sí, el van regularitzar, però parcialment. Només va tenir un marge el Barça per inscriure el seu contracte complet. I això passa perquè hi ha una exempció a la normativa de la Lliga que permet als clubs jugar amb aquest marge
sí.
amb els jugadors que procedeixen de la base i que experimenten una supervalorització sobrevinguda en pocs mesos. Valde, hem de recordar que la temporada passada va començar-la amb fitxa del B,
sí.
pràcticament no comptava per Xavi, ho va rebentar la pretemporada i llavors va seure.
A Noeta, el partit de
Jordi Alba i Marcos Alonso
sí.
mai li va poder disputar el lloc i va jugar al Mundial. O sigui, el seu valor de mercat va créixer
va pujar
moltíssim
de cop, sí.
i llavors hi ha una norma que concretament és el segon epígraf de l'article 73 de la normativa de la Lliga que deixa els clubs doncs inscriure una part
només una part
de la renovació d'aquests futbolistes,
o sigui,
els quals has de renovar perquè si no te'ls treuen.
D'acord, llavors et diu, et permeto que amb aquests jugadors que tu has format
sí.
a la casa i que de cop i volta en uns mesos ha tingut una revalorització molt grossa, tu només hagis d'inscriure un percentatge molt baix del seu salari.
Sí, llavors hi ha deures amb Valde també.
Però...
aquest estiu el Barça haurà d'actualitzar la situació de Valde perquè ara mateix això, aquest petit marge dura 12 mesos i aquest estiu també has de posar al dia el contracte d'Alejandro Valde. Ara mateix està inscrit un tros d'aquest contracte
sí.
que no és superior al 4% de tota la massa salarial, per tant és un contracte baix i que tampoc supera el 70% del cost que el mateix Valde costava l'any passat. És una mica complicat això d'entendre.
No, si el fair play ja sabem que és complicat.
Però és un nas a la màniga que ja no pots gastar més vegades. O sigui, ho has gastat ara perquè havies de renovar Valde, perquè si no venia un PSG i se l'emportava, i llavors la Lliga té aquest epígraf per protegir el talent.
Però a l'estiu sí que has de fer la feina.
Que a l'estiu has de fer la feina, igual que amb Íñigo, igual que amb Vitor Roque, igual que amb Gavi i amb el... cost tècnic.
Cost tècnic que ha renovat, si vols que segueixi, l'hauràs de...
O sigui,
no posis cares.
Hi ha una feinada. Per això el tema de Libero és tan peremptori que entrin els 40 quilos, l'Ibero no els pagarà.
No, però si no estan en dèficit, a més.
Perquè tens un... que són 22 milions d'euros bloquejats de fair play financer.
Sí. Tens espai de fair play, però els tens bloquejats perquè no tens aquests ingressos.
I ara vols fitxar un...
Un mig centre.
Tens marge per fer els deures l'estiu, però, ostres, un mig centre,
ja, per això surten
segons
les,
el que costi...
Per això surten les informacions, rumors de vendes de jugadors com Araujo al Bayern, li interessa 100 milions, perquè això et salvaria aquesta situació.
Sí, és una plusvàlua del 100%.
Però aquesta situació de moment no es contempla. De moment, jo sempre parlo en condicional ja del Barça, perquè no...
Però mira el Madrid, per supostat 70 quilos de vendes d'aquest estiu. 70 milions. Jo crec que hi ha un jugador claríssim que marxarà aquest estiu.
Qui?
Del Madrid?
Vinícius.
Què dius?
Home, si ve Mbappé...
Ah, bueno.
Jo, si ve Mbappé...
No m'agrada dir apostar, però...
Podria ser.
Però que hi hagi pressupostat 70 milions d'euros en sortides de jugadors...
Però, això ho fa el Barça, crec que ho ha deixat de fer, ho va fer durant uns anys, sí. D'incloure el pressupost, aquestes partides extraordinàries, que eren extraordinàries, incloure-les com a ordinàries de venda de jugadors. Després... corre a vendre i a vendre bé. Perquè
a més,
si
el Barça
no
eren més altes, de 70. Eren 120, 130 milions a vendes. Sí,
sí. A mi em sorprendria molt que el Madrid Florentino es desprengués de Vinícius. És un jugador que té una connexió amb el Bernabéu de moltíssima qualitat, de
ja,
màxim
rendiment.
Ja, però si
tu portes Mbappé, les connexions, escolta.
Bueno,
les connexions
ja veurem,
passen,
ja veurem què passa. A mi em generaria sorpresa.
Molt més aplicable o molt més compaginable Mbappé amb Rodrigo o amb Joselu que no pas amb Vinícius, però vaja, estem al mes de gener, clar. Ja arribarà.
No, i nosaltres prou feines al Barça per entendre el fair play i per entendre com encabiran tot això, perquè ara al gener, quan deien no, s'ingressarà segur els 40 milions, deien, atenció, que hi ha una llista de prioritats abans que s'han d'inscriure, renovació de l'estaf, Íñigo, i ara afegim això de Balde, també, que està pendent.
Però pots fer l'estiu, això,
no, i a l'estiu, sí, sí, entre l'hivern i l'estiu. Balde, que a veure, dèiem fa uns quants bases reservats que parlàvem d'aquesta temporada que Balde...
Està una mica mosca,
Està una mica mosca, bé, amb el seu rendiment.
Està mosca, no crec que amb el seu rendiment, perquè els jugadors no són molt autocrítics, però està mosca amb el fet que Cancelo, que ha arribat per ser lateral dret, hagi jugat algun partit a la seva posició.
Potser que es faci mirar i ho entendrà.
No serà l'última vegada que el veiem allà.
Ja.
A Cancelo
a l'esquerra, no serà l'última vegada.
No, és que també
estem esperant que Íñigo... es centri en el tema també de les lesions al pobre, perquè potser veiem aquests tres centrals una altra vegada, amb Cancelo a l'esquerra.
El Barça s'ha caigut. Quan Íñigo s'ha caigut, ha caigut. El Barça ha tingut molts problemes en defensa. Sí.
Però jo entenc que Valde, clar, al final, que o sigui, això és normal amb els jugadors. No?
Que jo el que veig és que s'emprenyen tots, al camp, fora del camp, una mica més d'humilitat, no?
Condé, tampoc, que no vol jugar,
que no vol jugar lateral. Un altre que aixeca els braços, un altre que fa miradetes.
Lewandowski s'enfada... Gundogan va fer aquelles declaracions a l'inici.
A mi em van encantar aquelles declaracions.
Però després, a mi també.
És que va ser després d'un clàssic. I
ens va agradar tot.
No?
Sí, però aquelles declaracions...
En un clàssic, la gent diu...
Però va ser autocrítica amb un to general.
Sí, sí. No, i a més, allò sí que va ser connexió també amb l'afició, aquell moment.
Va fer de capità.
Doncs sí, la veritat. A mi Gundogan és un jugador que m'agrada molt i per això avui us vull parlar de Gundogan.
Vinga. I a més bé, perquè pel teu somriure vols parlar-ne bé de Gundogan. Està bé, perquè, escolta, és veritat que aquesta temporada tothom n'espera tant que diuen, no, ens falta més de Gundogan,
La percepció general potser, o a mi em passa, que m'esperava que tingués més incidència, que passessin més pilotes...
Clar, que fos més important
per ell,
que
futbolísticament fes créixer l'equip. Potser el seu problema té un punt d'individual i més d'un punt de col·lectiu. No està ara mateix en un equip que flueixi a partir del joc i de la pilota. Però vaja, ell és conscient que pot donar més, però està prou satisfet amb el seu rendiment fins ara al Barça, No infravalora el que està fent i el paper que li dona Xavi. És el jugador amb més partits.
Més que Ter Stegen.
I amb més minuts, clar, Ter Stegen ha estat...
El segon és Lewandowski.
S'ha lesionat Ter Stegen. Bueno, però Ter Stegen portava 300 minuts més que qualsevol.
No, sí.
Ha disputat 25 partits... Gundogan, 22 com a titular, si no m'equivoco, és el jugador que suma més minuts i a partir d'aquí ja tens continuïtat. Però després hi ha dades que Gundogan les va anotant a la seva llibreteta.
La llibreteta de Gundogan m'agrada molt. L'iPad, no?
La llibreteta de Gundogan.
Seria més ara l'iPad, no? No, ell fa, no, fa pinta de llibreteta.
Sí, d'aquelles negres modernes.
Moleskine.
Moleskine, sí. T'apuntes...
Amb la gometa aquella.
T'apuntes les teves bones dades. Avui he fet
amb bona lletra, fins i tot. Quants gols ha fet Gundogan fins ara?
Tres.
Contra el Madrid, contra el Girona i contra les
Palmes. Derrota i...
victòria.
No busquis, que és un tema positiu, Xavi.
L'any passat va fer molts gols Gundogan al City. En va fer 9. Aquestes alçades, quants havia fet?
Ni idea.
5.
4.
2.
Ostres.
Ah?
O sigui que...
el got mig ple.
És veritat que va ser molt important a nivell golejador i d'assistències en el tram final de la temporada, quan el City va guanyar-ho tot. La Champions, la Lliga, la Copa, ho va guanyar tot. I, si no recordo malament, va fer el gol de la final de la Cup... i va ser important a nivell golejador per l'equip de Guardiola. Però vaja, si compares amb l'any passat a aquestes alçades, ja supera. I aquesta a mi m'ha impressionat encara més, perquè la primera no m'ha impressionat.
A veure.
6 assistències de gol de Gundogan, 3 a la Lliga i 3 a la Champions en el que va de temporada. És un bon registre. És a només 2 assistències de la seva millor marca personal en tota la seva carrera, a nivell d'assistències de gol, que són 8 assistències de gol.
Aquí, i quan va ser això?
Això va ser, crec que m'ho he apuntat, la 18-19, amb el City. L'any passat va fer 7. O sigui que és a només una assistència de gol d'igualar la xifra d'assistències de la temporada triomfant com a capità del City i a 2 d'igualar el seu rècord assistent a tota la seva
carrera. La primera, em recordo, que va ser amb el camp de Montjuïc, amb l'estreno de Montjuïc, contra el Càiz, que li va fer un passe a Pedri.
Sí.
Aquesta va ser la primera.
Molt fina,
on va obrir
molt ben tocada.
Però està bé, perquè rius, sí. Xavi, no, Xavi perquè... Hernández.
És, o sigui, està no negaré que això és un autèntic publireportatge.
Bueno,
jo posaré una mica d'aigua al vi. Faig una pregunta. Quantes venen d'un córner d'assistències? Perquè el City no en tirava cap. Es tira De Bruyne, que té un autèntic guant.
Això ho sabem en el capítol següent de Barça.
Ara no hem de fer els deures perquè no ho tenim, però està bé, perquè les sensacions és veritat que...
Sí, però és un jugador que falta que incideixi més en el joc.
Sí, estic d'acord.
Però potser no és només problema seu.
Està de bomber.
També és veritat que juga una posició massa retrasada per circumstàncies X.
Oriol Romeu.
Si jugava una mica més trencant línies... el tema de bloque alto i aquí no pot fer-ho, perquè té que fer altres funcions, per desgràcia, perquè Oriol Romeu no ha funcionat.
Si Oriol Romeu hagués funcionat una mica millor...
Ell ja hauria pogut fer
l'altre. Clar, sisplau.
Va, Laia, explica'ns això del bàsquet. Va,
a veure, aquesta guerra freda que ha passat aquests dies, últims dies, setmanes de Nadal, sobretot, setmanes complicades, guerra freda al vestidor del Barça, no, perdó, la secció de bàsquet.
I el vestidor també.
I el vestidor també, hi ha hagut algun altre incident, és veritat que això ja ha transcendit i s'ha vist a les xarxes. A veure, el Barça va encadenar aquesta mala ratxa de 7 victòries, de 7 derrotes en 10 partits, i just abans de rebre el Madrid, la situació era de tensió i es van viure episodis de tensió entre algun jugador i l'entrenador, l'afició, l'entorn començava a qüestionar l'entrenador Roger Grimau, i el directiu responsable, Josep Cubells, va dir: aquí hem de fer alguna cosa. I ell, a títol personal, sense consensuar, evidentment, amb els responsables, director esportiu, responsable de la secció de bàsquet, ni molt menys amb el president, va començar a fer trucades per sondejar i buscar substituts per Roger Grimau. I una d'aquestes trucades i una d'aquestes opcions, entre els noms dels quals Josep Cubells va trucar i que tenia bastant en compte i bastant al cap perquè substituís Roger Grimau, era Joan Peñarroya. I va fer un acostament i va fer un sondeig per veure si...
El van fer fora
per demanar informes.
Bascònia fa uns mesos.
Per demanar informes i a veure si podria ser substitut de Roger Grimau. Clar, aquestes trucades van arribar al president, i quan això va arribar, Joan Laporta de seguida ho va aturar i va dir: què esteu fent? Res, aquí no hi ha cap mena de dubte en Roger Grimau, un suport incondicional i total cap a l'entrenador del bàsquet, del Barça de bàsquet. Cal tenir en compte que, curiosament, perquè això a vegades amb el futbol ho destaquem molt i el bàsquet no, el representant de Peñarroya, són d'aquestes curiositats, només, el seu representant és el mateix representant que un dels jugadors dels últims fitxatges que ha fet aquesta temporada del Barça, i que es pressuposa que ha de ser un jugador important, s'espera que sigui un jugador important al vestidor. Curiosament.
Qui has dit?
Billy.
Billy el Niña. Ai, el Billy Hernán Gómez.
Sí.
l'actor,
és un dels fitxatges importants d'aquesta temporada.
Home, és el fitxatge, no?
Hernán Gómez, que també aquells
hauria
dies...
Hauria de ser el fitxatge.
Aquells dies no, sí que va tenir certs, una mica de conflicte, no? D'atenció amb el tècnic. Amb el... amb Roger Grimau. Bé, doncs tot aquest nerviosisme i trucades de Josep Cubell s'atura quan apareix Joan Laporta, perquè és cert que aquest suport que en aquell moment ell ho diu, però que és real, perquè si al futbol parlem que Laporta baixa el vestidor sempre després dels partits i parla amb Xavi, al bàsquet no hi va tant Laporta, però que després de cada partit Laporta truca al tècnic del Barça, Roger Grimau.
Ah, sí?
Sí, cada partit.
I amb
cada...
Saras també ho feia, això?
Això ja no ho sé, no ho he preguntat. Què vols dir, que no hi havia el mateix feeling, potser?
Potser no.
Potser no, però aquí sí, com a mínim fins ara es fa, i per tant el suport que rep el tècnic és
coneixem
total.
També de la primera època de Laporta, sí. Grimau va aixecar la segona Eurolliga, que
clar, no,
ser,
no,
un dels últims triomfs de Laporta en el seu primer...
A Laporta amb els jugadors...
Trump com a president, i tenia molt bon feeling. Sí.
I amb Josep Cubells, aquest nerviosisme... aquests dies m'explicaven que a ell li agradaria molt ser, per exemple, diríem que... president de la secció de bàsquet, no? Que pogués tenir aquest reconeixement com a president. El que passa que això també diria que Joan Laporta ho va aturar, perquè no podia ser. Primer, però és un càrrec que no existeix i ara no es posaran a crear més càrrecs. Però
de fet,
té una personalitat que ell se sent molt al bàsquet, se sent molt seu al bàsquet, i a ell li agradaria que la gent el tractés com el president del bàsquet del Barça.
De fet, allà en el club, a la Junta, el tenen com un mal nom. El Josep Cubells.
No paga mai un cafè?
No.
Aquesta
malaltia. Li diuen Motomami.
Ah, perquè és a l'assemblea. El Motomami.
El Motomami. O sigui, hi ha d'aquí el Motomami.
Sí, que va dir quan a l'assemblea li van preguntar per si posaria publicitat de la Rosalía.
I va llegir un...
I va llegir un correu, la Motomami no sabia de què anava.
Sí.
Va ser divertit. D'aquell moment va ser divertit. No, jo deia allò dels cafès perquè també van dir... Diu, sí, Cubells, que no paga mai, ni se'l coneix perquè no paga mai ni un cafè. Diu, no porta mai la cartera a sobre.
Però no existia el càrrec de president del Barça Atlètic, antigament?
Barça Atlètic, sí, no?
El van crear, sí. En
època de Laporta, precisament. No, però no, que a ell li agradés ser-ho no vol dir que ara mateix el club hi hagi una necessitat perquè existeix aquest càrrec.
No. A l'època aquella que va marxar a Laporta, amb tota aquesta la crisi, el seu segon mandat...
2008.
Història, sí, li va oferir... Li va oferir a...
Un cafè.
Ser president. Bueno, li va oferir... Li va oferir a Laporta ser president a Cubells. I va dir que no, però que aquesta ronda que feia per buscar el seu dofí, perquè tenia que buscar algú que donés aquest pas.
Va ser Jaume Ferrer, al final, no?
Doncs un dels que van ser sondejats i que li va dir que no, o sigui, ja va tenir l'oportunitat de ser president, o almenys de ser candidat.
De ser candidat.
I no va, al final no va voler. Ara ja, mira, ja té un altre...
Té un altre càrrec que li agradaria. I després de tota aquesta, dèiem, guerra freda que ja va haver-hi aquest conflicte Hernán Gómez-Roger Grimau, que aquí Navarro va també donar màxim suport a Roger Grimau i va dir allò... No va parlar d'Hernán Gómez, va parlar de jugadors, de comportaments que havien tingut dins i fora de la pista de bàsquet, i aquí sí que referia, evidentment, a un d'ells era Hernán Gómez, perquè durant el Nadal ha tingut certs comportaments dins el vestidor que no han agradat. Sobretot perquè és de poc gestos o comportaments de ser poc company dins d'un vestidor. Però també he de dir que ara ja ha passat uns dies, Hernán Gómez també s'ha calmat, jo crec que ha vist que allò que ell tenia al cap potser de que saltaria a Grimau no va passar, i llavors està una mica, com es diu això, recollint cable, no? Una mica. Veurem com acaba. La relació ha millorat i ara tot està com molt
més
tranquil.
Però Laporta i Navarro són molt pro Grimau.
Molt.
A més, l'aposta que van fer és seva i l'han de mantenir. Ara bé, queda molta Eurolliga encara, queda una volta pràcticament sencera, i a la Lliga CB les coses no estan per tirar coets.
No, a veure com evoluciona, però...
Lliga
Mira,
Andesa,
ara però... he entès, ara que has explicat això, un tuit del Jordi Finestres, que és una de les persones de màxima confiança del president del Barça, de Joan Laporta. Al cap d'una estona que el Barça guanyés el Madrid a l'Eurolliga, que era un partit molt, molt compromès, delicat.
Venies de dues derrotes per 20 punts, eh?
Sí.
Diu Jordi Finestres, molt feliç, molt, per en Roger Grimau, el millor entrenador que podem tenir, perseverar i aguantar, sempre, fins a la victòria final. Això em va sorprendre positivament.
Però, ostres, aquesta mostra suport.
I ara l'entenc.
Doncs aquest, en aquest context es va produir. Mm. En aquest context d'aquestes trucades i aquests sondejos que va haver-hi per part de Josep Cubells, però que van acabar de moment en res. Joan Pena Roja era la seva opció.
És increïble això del Barça i les juntes, eh? Tothom vol pixar amb la seva.
Tothom.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.